Són les 11. El 7 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Mig món continua intentant assumir l'escenari que s'obre amb la victòria de Donald Trump i d'aquí uns minuts nosaltres hi afegirem dues mirades singulars. La del periodista i escriptor Guillermo Fesser, que viu als Estats Units, i la d'Àlex Gorina. Ja sabeu que ell ho analitza tot a partir de pel·lícules. Amb quins films ens explicarà avui l'Àlex el triomf de Trump? Els serveis públics de bicicletes han canviat la fesomia del transport, sobretot a la ciutat de Barcelona. Avui en farem balanç amb el director de Serveis de Mobilitat Urbana de Barcelona. Parlarem del bicing, que s'ha electrificat i està vivint un boom amb reptes incorporats, això també. Però pedalarem amb la girocleta de Girona, amb la ganxeta de Reus, i ens preguntarem per què a Lleida encara no existeix cap servei públic de bicicletes. I us recordem que, com cada dia, tinc aquí a la meva esquerra un oient misteriós que ens escolta des de les 10 i fins a la mitjanit, i que a ell li hem fet un encàrrec, així com vosaltres podeu estar relaxats, fins i tot amb el risc de quedar adormits, perquè hi ha de vegades persones que em diuen m'adormo sempre amb el teu programa, que no sé com prendre-m'ho, però està molt bé, està dit amb bona intenció. Ell no. A ell li hem fet l'encàrrec que ens escolti atentament, perquè al final li preguntarem si ha après alguna cosa amb l'informatiu d'avui. El que jo us puc garantir és que cada vegada que l'he escoltat a ell, he après coses. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, un servei de luxe amb 5 minuts actualitzats. Gràcies al sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Nou capítol avui en el serial sobre el repartiment de responsabilitats del desastre al País Valencià.
La consellera valenciana d'Interior i Justícia, Salomé Prades, ha admès que desconeixia la possibilitat d'enviar alertes mòbils sobre els perills de la Dana.
A les 8 de la tarda és quan recibo la llamada del secretari d'Estat de Transició Ecològica i me traslada que no puc assegurar que no se rompa la presa. Ahí és quan un tècnic nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, que no está por ahora arreglado, que no está en nuestros planes autonómicos. Cuando nos dan esas informaciones decidimos activar ese S-Alert.
Prades també ha negat que la delegació del govern espanyol a València els oferís mitjans i efectius abans fins i tot dels efectes més durs del fenomen, com s'ha sabut avui. Aquesta polèmica se suma a la de la suposada desaparició durant les primeres hores de la crisi del president de la Generalitat Valenciana. El mateix Carlos Mazón ha desmentit aquest dijous les informacions que apunten que estava en una celebració d'aniversari.
Centenars de persones convocades per l'esquerra sobiranista es concentren arreu de Catalunya i també a Palma, a Mallorca, en solidaritat amb el poble valencià.
Les mobilitzacions s'han organitzat en més de 30 municipis per denunciar també la gestió de la crisi per part dels governs de Mazón i Sánchez. A la capital catalana, 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han aplegat a les portes de la seu del PP català.
El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ja prepara el que serà el seu segon mandat.
I el seu equip ja comença a donar forma als primers decrets que firmarà una vegada juri el càrrec al mes de gener. L'actual mandatari de la Casa Blanca, Joe Biden, ha assegurat avui que farà un traspàs ordenat i pacífic del poder, a diferència del que va passar quan ell va assumir el càrrec fa 4 anys.
You can't love your country. No pots estimar el teu país només quan guanyes. No pots estimar el teu veí només quan hi estàs d'acord. I hem de baixar la temperatura. És una qüestió d'integritat del sistema electoral americà, que és honest, just i transparent. I s'hi ha de confiar, guanyis o perdis.
Win or lose.
I avui hem sentit, finalment, Vladimir Putin sobre la victòria de Trump.
El líder rus s'ha mostrat prudent sobre les decisions que pugui prendre Trump en aquest segon mandat, però creu que en el primer va ser assetjat pel seu entorn. Remarca, però, que les declaracions que ha fet sobre Moscou de cara a reprendre els contactes o contribuir a posar fi a la guerra d'Ucraïna mereixen parar-hi atenció.
Aprofito l'ocasió per felicitar-lo per la seva elecció al càrrec de president dels Estats Units d'Amèrica. Ja he dit que treballarem amb qualsevol cap d'estat en qui confiï el poble nord-americà. De fet, això serà així a la pràctica.
L'Audiència Nacional ha posat data al judici contra la família Pujol.
Serà el 10 de novembre del 2025 i durarà uns 5 mesos. L'última sessió està prevista pel dia 23 d'abril, justament la jornada de Sant Jordi. L'expresident de la Generalitat i els seus 7 fills estan acusats dels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat documental i delictes contra la hisenda pública.
L'Agència Catalana de Protecció de Dades ha sancionat l'Hospital Clínic pel ciberatac del març del 2023, quan uns pirates informàtics van robar informació sanitària de pacients.
L'agència conclou que el clínic no tenia les mesures tècniques adequades per afrontar el risc i va incomplir l'obligació de custodiar les dades. Com que és una entitat pública, la sanció imposada no és econòmica i es demana a l'hospital la millora en seguretat dels seus sistemes informàtics que ja s'han començat a actualitzar.
Ens queden uns segons per una última notícia, si vols, sobre 3CAT.
Sí, doncs Laura Escanes i Miqui Núñez tornaran a presentar les campanades d'aquest any a TV3. Escanes condueix actualment la travessa, el reality d'aventures de 3CAT, i el cantant i presentador Miqui Núñez condueix el nou show musical Zenit, que és l'aposta per la música en directe de la Televisió Pública de Catalunya, que lidera la seva franja els divendres.
Ho ha tornat a fer. Estem actualitzats en només 5 minuts. Esclar que la cosa esportiva la reservem sempre al David Ubach. David, bona nit.
Bona nit.
Pau Cubarsí es dubta per jugar diumenge al partit de Lliga del Barça al camp de la Reial Societat.
Sí, segurament molts dels qui ens escolteu doncs teniu al cap aquella imatge de Cubarsí ahir en acabat del partit
sí,
d'una mica abans.
Déu-n'hi-do.
Quan es va haver de retirar, sí, per una puntada de peu a la galta, a la part inferior de la galta dreta de Cubarsí, que li va fer un trau i va requerir aquest trau 9 punts de sutura. Doncs bé, a Cubarsí diu que vol jugar aquest partit diumenge, Real Societat-Barça a la Lliga, tot i aquests 9 punts. Els serveis mèdics del Barça són més prudents i volen esperar el pas de les hores per veure com evoluciona la ferida, com comença a cicatritzar per determinar si Cubarsí pot jugar o no. Per tant, a dia d'avui el situem com a dubte. La Real Societat, el rival del Barça diumenge, ara ho dèiem, acaba de jugar partit de Lliga Europa i ha perdut al camp del Victoria Pilsen-Txec 2-1. I a més ha alineat gruix principalment de jugadors titulars, per tant, Imanol, el seu tècnic, que ha reservat pocs futbolistes de cara al partit de diumenge.
Molt bé. Joel Parra, és novetat al Barça de bàsquet per jugar demà al partit d'Eurolliga contra el Baskonia.
Sí, duia un mes de baixa, ha tingut un esquinç al turmell dret que l'ha mantingut aquest temps sense jugar, i de cara a demà podria ja tornar en el partit d'Eurolliga contra els vitorians, i de Parra n'ha parlat el seu company, el basa Blaugrana Satoranski.
Uno de los jugadores que más me impresionó este año, mejoró muchísimo físicamente sobre todo, lo transmitió en su juego también, ¿no? Realmente es un jugador que es súper listo, sabe jugar muy bien sin balón y en los partidos de ACB fue nuestro mejor jugador.
Aquest Barça-Baskonia, com tots els partits del Barça a l'Eurolliga, tindran transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I sense moure'ns de l'Eurolliga, doncs la competició europea ha multat Joan Peñarroya, el preparador del Barça, amb 5.000 euros de multa per les crítiques dels àrbitres posteriors al partit que els blaugranes van jugar a la pista de l'Estrella Roja de la jornada 4. Avui, dels partits que s'han jugat, te'n destaco un resultat. Nova derrota del Madrid, la tercera consecutiva, Milà 85, Madrid 76, i cinquena dels blancs en total de la competició per només 3 victòries. El Madrid, els últims anys, que arriba sempre a les rondes finals, ha començat amb mal peu.
Molt bé. A l'NBA aquest any estem més pendents que mai dels Brooklyn Nets, Units perquè tenen entrenador català Jordi Fernández, que avui ha passat per els micròfons de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio.
Sí, ha parlat d'aquestes primeres setmanes al capdavant de la franquícia nord-americana i també doncs, ha donat detalls del tarannà que tenen els Brooklyn Nets i ho ha comparat una mica amb el caràcter badaloní, Badalona, la seva ciutat natal, i així s'hi referia Fernández.
Tenir aquesta identitat o mostrar aquesta identitat competitiva és important, no? Perquè, com diuen aquí, els de Brooklyn no diran mai que són de Nova York, no? Diuen que són de Brooklyn. És una mica com els de Badalona, no diem que són de Barcelona. I això és una miqueta doncs, intentar que també la gent s'identifiqui amb nosaltres.
Fernández, per cert, aquest dissabte el nomenaran fill predilecte de Badalona.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Nosaltres anem ara cap a Nova York. Li preguntarem a algú si és més dels Knicks o dels Nets. A veure. Són les 10 i 11 minuts, ara ja fa més de 24 hores que intentem entendre i analitzar la victòria de Donald Trump. Ho fem des d'aquí, però també amb connexions als Estats Units aquests dies, i estem anant molt. I ara hi volem afegir des d'allà la mirada del periodista i escriptor Guillermo Fesser, que viu a Nova York des de fa més de 20 anys. Guillermo, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Mira, ha venido así porque estábamos haciendo deportes. Te tengo que preguntar si Knicks o Nets o nadie para ti.
Hombre, yo voy con el entrenador, ¿no? Badalona.
Pues con los Nets.
Hay que ir con los nuestros. Luego ya los jugadores, eso es lo que me importa.
Muy bien. Este año a lo mejor te tendrás que concentrar mucho en el básquet porque con lo de la política no sé qué va a pasar. En fin, vi en uno de tus últimos vídeos para el intermedio que te inclinabas o tu olfato te decía que podría ser que Kamala Harris fuera la escogida. ¿Qué ha pasado?
Bueno, no era mi olfato, sino mi esperanza. El país está completamente dividido. Desde que yo puse el pie aquí como residente ya permanente hace muchos años, he ido notando cómo se ha ido estropeando y cómo se ha ido polarizando la sociedad de una manera terrible, ¿no? De poder hablar abiertamente entre republicanos, demócratas y medio pensionistas a no dirigirse la palabra en un pueblo pequeño. Y entonces, bueno, la posibilidad de Trump ha estado siempre ahí, pero yo he querido siempre pensar, he optado por la esperanza de pensar que por la economía, que es por lo que dice la mayoría que han votado, no ibas a traspasar la línea roja de poner a un criminal en la Casa Blanca, porque claro, en 2016, bueno, no, hombre, es que dice, pero es que llevamos 10 años y ya lo conocemos, ¿no? Y a mí, la verdad, me costaba mucho intentar pensar que los jubilados iban a votar para cargarse las pensiones, que los emigrantes iban a votar por la deportación masiva de sus compañeros, que los pobres iban a votar para que les quitaran impuestos a los billonarios, que las mujeres iban a votar para convertirse en ciudadanas de segundo orden, que los policías iban a votar a un criminal, en fin, todo esto por un bolsillo me sonaba demasiado difícil, pero bueno, al final me he pasado unos años diciendo Donald Trump es un señor horrible, pero esto no es Estados Unidos, Donald Trump es un tipo lamentable, pero esto no es Estados Unidos, y tengo que reconocer que Donald Trump está en Estados Unidos como John Wayne o como Abraham Lincoln, es Estados Unidos 100%, es una parte importantísima de Estados Unidos, tristemente.
Claro, ahora decías una cosa muy interesante, que es que ahora sí ya lo conocen, porque aquí, por ejemplo, ante unas elecciones, pues si hay el miedo para determinados partidos, que llegue Vox, por ejemplo, al gobierno, pues siempre puede haber ese voto del miedo, o decir, no quisiera votar a determinado partido, pero para que no venga Vox voy a votarles, ¿no? En este caso, como has explicado muy bien, a Trump ya se le conocía, pero no solo eso, es que después de gobernar le han pasado cosas peores, como inculparle directamente, etcétera, y aún y así lo han votado. ¿Podría ser que incluso lo hayan votado expresamente por algunas de las cosas que más mal suenan?
Bueno, claro, es que aparte del tema de, o sea, vamos a ver, las justificaciones, nosotros no somos misóginos, nosotros no somos racistas, nos estáis leyendo muy mal, nosotros somos gente que le está pasando mal económicamente, que tienen razón. Y lo que queremos es que pues poder llevar a nuestros hijos a Disneylandia y poder ir a la gasolinera cuando te falta la leche y en lugar de pagar $5, pagar $1.50, que es lo que valía hace 4 años. Todo eso se entiende, pero claro, eso no es lo único. Es decir, cuando esta mañana hemos amanecido con un tuit de Nick Fuentes, que es un personaje amigo de Trump, un influencer, un ultraderechista perverso que siempre está echando fango hacia la derecha, hacia la izquierda, y se ha regocijado en un tuit diciendo a las mujeres, vuestro cuerpo, pero mi decisión, a partir de ahora las mujeres no decidís, decidimos los hombres lo que hacemos con vosotras, jamás romperéis el techo de cristal y jamás llegaréis a la Casa Blanca, pues es que eso dice que a lo mejor hay otras cosas y otras razones aparte del bolsillo, ¿no? Pero no le echemos la culpa de todo este malestar a los votantes de Trump. El Partido Demócrata lo ha hecho muy mal, se ha apartado durante muchos años de los currantes, especialmente de los currantes blancos, pero los currantes pueden ser también currantas mujeres y también pueden ser asiáticas o pueden ser africanas o pueden ser latinas. Y todo ese colectivo gordo de trabajadores, de currantes que el Partido Demócrata daba por hecho que eran suyos, se le han escapado porque no les ha hecho ni caso, porque se han ido en lugar de con los currantes, con la jet set, desde Clinton, se han ido con los cantantes famosos. Y aparte han empezado a hablar de cosas de minorías, de que si transgénero por aquí y por allá, que está muy bien defender a esas cosas, pero se han centrado en esas cosas de minorías y se han olvidado las cosas de las mayorías, y las mayorías se les han ido.
Sí, porque esa es una de las paradojas, además, que tenemos a clase trabajadora, lo que se decía, el cinturón obrero, ahora ya votando a un hombre que es rico desde que nació, que tiene a Elon Musk, por ejemplo, al más rico del mundo también a su lado, pero que ha sabido quizá hablarles mejor de tú a tú, ¿no?
Bueno, yo creo que el voto de Trump es un voto de revancha, es un voto de mal rollo, eso sí que te lo puedo asegurar, es decir, uh-huh. La realidad es que este país está hecho una mierda, tanto los que han votado a Kamala Harris como a Trump lo saben y han votado por cambiarlo, la diferencia es que Kamala Harris les estaba prometiendo, sé que nos llegan los servicios a todos, vamos a intentar agrandar esto para que os vayan llegando. Y Trump lo que ha dicho es al revés, sé que nos llegan los servicios a todos porque os lo han quitado los negros, porque os lo han quitado los latinos, porque os lo han quitado las mujeres, no os preocupéis que se lo voy a quitar a ellos para que no lo tengan. Entonces es un voto de revancha. O sea, la propuesta de Trump es cargarse todo, cargarse el Ministerio de Educación, cargarse las decisiones de las mujeres, o sea, cargarse es todo contra, no hay nada absolutamente a favor. Entonces es un voto de odio y esta gente de odio que ha votado para joder a mi vecino que le va bien, cuando se den cuenta que al que le van a joder es a él y a lo mejor al vecino también, pero sobre todo a él, pues claro, estos que votan por su bolsillo porque cuesta $5 la leche y quieren que costara 1,50 como costaba en tiempo de Trump, según llegue Trump el primer día de la Casa Blanca va a poner los aranceles que van a hacer que todo lo que venga de China sea el doble de caro y les va a influir a ellos, que lo va a subir el de la gasolinera, no te creas que se lo va a cargar a sí mismo. Y el mismo día va otra vez a reducir los impuestos a los billonarios, va a bajar el IRPF de las empresas al 15%, menos tributos, menos recaudación, menos pasta para gastarse en estos votantes y que van a tener menos servicios de sanidad, menos servicios en la escuela, menos servicios de atención en sus pueblos y en sus casas. Es alucinante. O sea, han votado contra ellos mismos, pero yo creo que ya lo vi en los primeros 4 años de Trump. Esa celebración enorme de todos los trumpistas con la disculpa de no, eso como has hablado, pero bueno, celebración igual, y luego empezamos a ver un reguero de arrepentidos y de gente, macho, que habían votado a Trump y que estaban avergonzados. Vamos a empezar a ver también en estos 4 años mucha gente avergonzada que se van a dar cuenta, porque el proyecto 2025 que propone este señor es un error, es el Opus Dei en el gobierno, es una cosa tremenda. Pero claro, y no lo digo como comparación, es que el señor que lo ha escrito es un señor del Opus Dei de Washington, o sea, que van a poner catecismo obligatorio en las escuelas públicas, van a financiar con dinero público las escuelas religiosas, van a demonizar a las madres solteras, van a prohibir el aborto a nivel nacional, van a prohibir los anticonceptivos a nivel nacional. Es decir, es todo un van a intentar quitar el voto a la mujer y si no lo consiguen van a hacer que por lo menos dependa del marido en el matrimonio para según qué cosas. Bueno, esto es un retraso pero horroroso, pero bueno, es la agenda Opus Dei de Estados Unidos, de la gente de Washington, y ahí está, ¿no? Y Trump, como le da votos, pues la va a continuar, ¿no? Entonces, cuando se den cuenta de que todo eso está pasando, pues va a haber muchos arrepentidos, pero en estos 4 años, con el poder de Trump, teniendo la Casa Blanca, teniendo el Congreso y teniendo el Senado, el daño que puede hacer es, o sea, no sé, yo se me parte el corazón de pensar la cantidad de gente que va a sufrir.
Ayer nos decía Edu Grau, es director de fotografía que vive en Los Ángeles hace años, ha hecho la última película con Almodóvar, nos dijo que se planteaba incluso, evidentemente no mañana, pero irse de allí, viendo todo lo que estaba pensando. No sé tú, a nivel personal, si te llegas a plantear una cuestión tan seria como esta o no.
Yo entiendo que la gente se lo plantee y sé que hay gente que se lo está planteando y gente que se va a ir también. Es cierto que no todo el mundo puede tener la chulería de tener otro país al que irse, ni el dinero ni la capacidad para marcharse. Y una cosa es el director de fotografía o ser, como yo, un periodista ya mayor con tus hijos fuera, que otro que tenga una casa con tres hijos pequeñitos ahora, a ver dónde se va, con qué dinero y a dónde, y en qué país le admiten a partir de los 3 meses. Pero yo, en cualquier caso, no. Yo no me pienso marchar con Trump, es decir, es todo lo contrario. Yo creo que ahora toca defender los derechos. Uno de los derechos que nos han quitado e intentan destrozarlo cada día más es el de la información. Y yo, como periodista, creo que tengo aquí una misión y un deber de quedarme y de contar las cosas que veo.
Claro. Para acabar, ¿cuál crees que son los deberes a partir de ahora, en estos próximos 4 años, para el Partido Demócrata?
Bueno, primero tienen que hacer examen de conciencia, ¿no?, de lo mal que lo han hecho, y eso cuesta mucho trabajo, y por ahora no lo han reconocido. Vamos a ver si se atreven a reconocerlo, porque si no, si siguen pensando que es que la gente está engañada y son idiotas y por eso han votado a Trump, pues van a seguir perdiendo. Van a tener que darse cuenta que la gente no es idiota, la gente está desesperada y necesita que les dé soluciones. Y entonces, bueno, pues tendrán que acercarse a la gente que necesitan para que les vote, ¿no? Pero de tal manera se toca hacer un movimiento social, es de reunirse, de juntarse, de hablar de ideas, porque es que van a ser 4 años de que hay que buscar defensas. Es decir, que esto va a un autoritarismo horroroso con un señor que se quiere proclamar emperador de las Américas a imitación y a semejanza de Víctor Orbán, el de Hungría, al que admira, al que ha invitado a Mar-a-Lago y al que le ha felicitado personalmente esta misma mañana y ha dicho que van a hacer muchas cosas juntos. O sea, es que de verdad que da mucho miedo el daño que puede causar en las instituciones, ¿no? Y sobre todo la mezcla que quieren hacer de esa cruzada cristiana, como digo, de Opus Dei, mezclada con pensamientos de ultraderecha. O sea, la mezcla puede ser explosiva.
Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa, si finalmente cumple todo lo que ha dicho que va a hacer o a una parte. En cualquier caso, es un momento realmente crítico para no solo para Estados Unidos, sino para muchos otros sitios también. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Te iremos escuchando en los siguientes meses y a ver qué es lo que vas contando. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, y bueno, sobre todo que aquí sigue quedando gente maravillosa y saldremos adelante.
Eso sí. Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Adiós.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Havia tingut mai avioneta?
Ui, no, és la primera.
No ha pilotat mai cap aeronau?
Home, sí, en algun videojoc.
Doncs així no sap el que és un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotted, oi?
No en tinc ni idea. Potser m'hauria d'haver comprat una avioneta més senzilla.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'Eurojackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 92 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Sis minuts i arribarem a 12:15 de la nit. Ara aquí volem parlar d'una forma de mobilitat que ha anat agafant protagonisme en el dia a dia de molts ciutadans en diverses zones de Catalunya i que en el cas de la ciutat de Barcelona va viure un moment, podem dir que decisiu o peculiar, una nit de l'any 1986.
Aquesta nit, els Amics de la Bici de Barcelona han pintat un tram de carril bici a la calçada central de la Gran Via de Barcelona. Segons els organitzadors d'aquesta agrupació d'usuaris de la bicicleta, han pintat aquest carril perquè l'Ajuntament no ho fa. Diumenge al matí pensen fer-ne la inauguració.
Amb Pics i Pots de Pintura és com l'entitat Amics de la Bici tirava pel dret fa gairebé 40 anys i creava el primer carril bici per a les bicicletes de la capital catalana. Es tractava d'una acció reivindicativa per cridar l'atenció de l'Ajuntament cap a la bicicleta com a mitjà de transport. Un altre moment important per a la bici en aquesta ciutat va tenir lloc 20 anys més tard, el 2007.
La cada vegada més freqüent presència d'aquestes bicicletes blanquivermelles al centre de Barcelona constata la bona acollida que ha tingut el Bicing. En poc més d'un mes de funcionament ja ha superat de llarg els 10.000 abonats.
Naixia aleshores el Servei de Bicicletes Públiques de Barcelona, arrencava amb 10.000 usuaris de seguida i un nom que s'acabaria incorporant al llenguatge dels barcelonins.
Jo vull que et passis bici, per marxar ben lluny d'aquí, ben lluny d'aquí. Si no tant, hi ha confinament comarcal, què més dona, no sortim de Barcelona.
Des d'aleshores el servei ha anat creixent i creixent i creixent, de manera que avui volem fer-ne balanç conversant amb el Josep Maria Deulofeu, que és el director de Serveis de Mobilitat Urbana de Barcelona, l'empresa de l'empresa que gestiona el Bicing. Així que, senyor Deulofeu, bona nit.
Bona nit, què tal?
No sé si ha vingut amb bici vostè avui aquí a la ràdio.
Avui no he vingut amb bici.
Aquí tenim una parada aquí davant mateix. De fet, aquí estem ben situats, en tenim tres ben a la vora, però em diuen que no és la que té més usuaris, tot i que en té molts, sinó que la que més triomfa és una que està a l'Avinguda Diagonal a tocar a la plaça de les Glòries. No sé si hi ha alguna explicació per aquest fenomen o no. Em diuen que hi ha 500 parades i que aquesta és la que ostenta la de rècord de visitants, d'usuaris.
Bueno, de fet, en tenim tres, que estan en el top 3 d'estacions. Aquesta és una d'elles, és la que està al costat del Centre Comercial Glòries. Allà hi ha moltes oficines i és destí, sobretot, a primera hora del matí de molts viatges en bicicleta, amb el Bicing. Una altra estació que també té molta activitat i també té que veure també amb tema d'oficina és precisament la del carrer Tosset.
Uh-huh.
El carrer Tosset també és una... I una altra és la que hi ha a Enrique Granados tocant a la plaça Letamendi, just allà al costat d'Hisenda. Aquella també és una altra de les estacions que tenen. Entre les tres s'emporten el rècord de les tres estacions amb més activitat al llarg del dia.
Sabem què vol dir això? Són moltes bicis cada dia que es deixen i s'agafen?
Doncs pues mira, aproximadament seran unes 800 en cada una de les estacions, entre arribades i sortides.
Déu-n'hi-do.
Són moltes.
Hem escoltat el moment dels 10.000 usuaris del Bicing el 2007. A quants usuaris estem ara?
162.000.
162.000.
Sí.
És moltíssim, ha crescut moltíssim.
Ha crescut molt, la veritat és que sí. També és veritat que... De totes maneres, el creixement que hem tingut fins ara ha sigut espectacular, però el creixement que vam tindre aquells primers mesos del 2007, que, en fi, vam superar al cap d'uns mesos aquesta xifra, però una cosa impressionant. Vam arribar amb facilitat als 50.000, 60.000 abonats.
Uh-huh.
I realment en poques estacions. Allò va tindre un èxit tremendo en aquell moment.
I continua la pujada?
Sí, sí, és permanent. Pràcticament estem amb uns aproximadament 1.000 abonats al mes que es van incorporant de nou en el Bicing. Anem creixent amb un rati.
Això implica, suposo, també una sèrie de reptes, aquest creixement. Primer esteu electrificant aquí les bicicletes, que són elèctriques cada cop més. Ja són pràcticament totes o en quin percentatge estem?
No, en aquests moments tenim 4.600 bicicletes que són elèctriques i 3.000 que són mecàniques.
Uh-huh. La idea és que totes siguin elèctriques al final?
No ho tenim clar, això. Perquè tenim usuaris que ens demanen que mantinguem la bicicleta mecànica, els grans amb la bicicleta mecànica. És veritat que també hi ha gent que li dona igual utilitzar un tipus de bicicleta o un altre, però tenim aquests usuaris que els interessa molt mantindre la bicicleta mecànica i ens demanen que no la deixem.
Creix el nombre de socis, de membres del Bicing. Com heu de fer créixer també el parc de bicicletes?
Bueno, el parc de bicicletes ja ha anat creixent. De fet, nosaltres vam començar amb aquesta segona generació, que va començar el 2019, segona generació del Bicing. En aquell moment nosaltres teníem 6.000 bicicletes, en aquell moment en tenim 7.500. Arribarem a les 8.000, ja ho hem anunciat, al llarg del 2025. I per tant anem creixent. El que passa que la bicicleta elèctrica ens dona molts més viatges que no dona la bicicleta mecànica, perquè els recorreguts es fan de forma més ràpida. Clar. I per tant llavors hi ha molta més disponibilitat de bicicleta elèctrica i per tant amb menys bicicletes podem oferir molts més viatges. Per tant, l'avantatge afegida que té la bicicleta elèctrica és precisament aquesta, no? Que facilita més viatges.
Aquí els usuaris tenen dues possibilitats, que és pagar o 35 euros l'any i després per recorregut s'hi va afegint algun euro depenent del temps. Es pot pagar també la tarifa de 50 euros l'any. No entraré molt en detalls dels pagaments i les tarifes, però permeten aquestes tarifes després fer un bon manteniment del parc, augmentar les bicicletes, és a dir, dona diners, és deficitari i com permet mantenir les bicicletes?
No, el servei és deficitari. El 40% del que costa mantindre el Bicing ho posa l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, amb els ingressos només cobreixen el 60% dels costos de manteniment. Però això és l'habitual en aquests serveis de bicicleta pública, eh? No és que sigui un cas especial Barcelona. Totes les ciutats estan en la mateixa situació, en diferents percentatges, però tots estan subvencionats. En aquests preus que es cobren habitualment per aquest tipus de serveis, és impossible que surtin els números.
Hem sortit a buscar usuaris. Escoltem primer els que estan més contents, va.
Tot, yeah. Per tot. Per anar a feina, per anar al gimnàs, per visitar els familiars, per tot, el dia a dia.
Una cosa bona és que pots agafar qualsevol hora, qualsevol lloc i anar gairebé tot a Barcelona.
Casi siempre hay bicis disponibles.
Si van bien, llegas a cualquier sitio antes de media hora. Entonces, o sea, cualquier sitio de Barcelona, máximo tardas media hora. Entonces, eso es lo bueno.
En mitja hora arribar pràcticament a tot arreu.
Amb la bicicleta elèctrica, en realitat, es pot fer. La mecànica es tarda una mica més.
A no ser que siguis una mena d'indurain.
Aquests són pocs.
És realment una molt bona solució per a les ciutats, aquest sistema del Bicing, a l'hora de descongestionar, contaminació, etc.
Ho ha de ser, perquè moltes ciutats ja ho estan fent. Nosaltres, el 2007, vam ser pioners, però darrere nostre han vingut molts a Espanya, de fet. Hi ha moltes ciutats ja que tenen serveis d'aquestes característiques. I, sobretot, té una cosa molt bona, i que és un catalitzador de l'ús de la bicicleta en general. Hi ha moltíssima gent que comença amb el Bicing, prova el Bicing, a veure si sents segur, si li agrada, si li és còmode, si li és pràctic, i acaba donant-se de baixa al Bicing per comprar-se una bicicleta privada. I d'això tenim molts casos.
I això és un bon objectiu també per l'Ajuntament.
Evidentment que sí.
Escoltem ara els que no estan tan contents, o pot ser que estiguin contents d'unes coses i no tant d'unes altres.
La majoria de les bicis van malament, i aleshores una bici elèctrica al final és pitjor que una bici estàtica a vegades.
Les bicis necessiten manteniment.
Bueno, a ver, depende mucho de la bici, porque hay muchas que no, van fatal. Entonces tienes que cogerlas, tienes que como probarla, después dejarla, después coger otra, dejarla, y hasta que no te vaya una bien, pues no sé.
Aquests diuen que que hi ha bicicletes que no acaben d'anar bé, què els hi diem?
Bueno, a veure, això hi ha que objectivitzar-ho una mica. En realitat, segons els nostres números, el 90% de les bicicletes que hi ha al carrer en aquests moments, perquè no sempre és igual, hem passat moments en què la situació del parc potser no ha estat en tan bones condicions per temes de calors, de moltíssima demanda, que ha coincidit tot junt, però en aquests moments nosaltres tenim un 90% de disponibilitat de bicicletes. És molt alt. I, a més, això ho ratifica les enquestes que fem nosaltres al carrer. Nosaltres fem enquestes al carrer a peu d'estació per preguntar als usuaris, després del viatge, com els ha anat aquell viatge. I, sobretot, el que els preguntem és com han trobat la bicicleta. I ens coincideix amb aquest 90%. El 90% ens diuen que la bicicleta estava en bones condicions. És veritat que hi ha un 10% que ens diu que no. Nosaltres no parem de treballar per intentar que aquest 10% cada vegada sigui menor, no? Però estem parlant de moltes bicicletes. Tothom les utilitza de forma diferent. Pensem que les bicicletes, pràcticament totes les bicicletes del parc, passen una vegada al mes per taller. i allà se li fa una revisió completa i se li canvia tot el que s'ha de canviar. Cada dia passen 300 bicicletes per al taller. O sigui que en 20 i pocs dies han passat totes les bicicletes. O sigui que es fa un manteniment molt intensiu. Però, bueno, però és veritat que en algun moment sempre et podràs trobar una bicicleta que grinyola, una bicicleta que els frenos tenen problemes, un, en fi, que la transmissió no acaba de canviar del tot bé. Clar que sí, sí, sí.
Els fa por que mori d'èxit? És a dir, que cada cop costi més trobar bicicletes quan vas a la parada? O, per exemple, ara augmentareu fins a 8.000. El dubte és si posar-ne més a les parades més concorregudes o si arribar a barris que potser amb la bicicleta no elèctrica era difícil d'arribar més cap a la zona nord, i potser amb l'elèctrica sí, com s'ha de créixer?
Bueno, això hem d'anar veient a veure com evoluciona tot això, eh? I en funció de com evoluciona la demanda, si realment pues, la demanda va creixent d'aquesta manera, pues, l'Ajuntament s'haurà de plantejar, m'imagino, algun tipus de creixement. Anirem veient, eh? Això sobre la marxa.
Vostè ho deia ara, que hi ha moltes ciutats a Espanya, també a Catalunya, moltes, a Catalunya no tantes, però moltes que ho comencen a fer. Fem una pedalada per Catalunya, a veure què ens diuen els nostres periodistes desplaçats pel territori.
On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.
Fan servir la girocleta cada dia unes 2.000 persones. És un bon nombre per a una ciutat de poc més de 100.000 habitants. El servei va engegar el 2009 amb 8 estacions i ha anat creixent. Avui n'hi ha 35 i 350 bicicletes públiques, cap d'elèctrica. Aquest any han obert 6 estacions noves i ja en preparen una altra. L'abonament anual costa 30 euros. Ara el repte és que aquest servei vagi més enllà de la ciutat de Girona i s'estengui també pels pobles de l'entorn, segons ha explicat la regidora Cristina Andreu.
I aquí hem fet una aposta per anar situant algunes de les últimes estacions de girocleta que hem instal·lat, doncs situar-les en llocs com, per exemple, la Passa del Carrilet, que fa frontera amb Salt, amb la idea de poder afavorir aquesta interconnexió amb girocleta amb el municipi de l'àrea urbana.
Hi ha més girocletes, també més carrils bici, però el principal col·lectiu d'usuaris de Girona, la plataforma Mout en Bici, assegura que no n'hi ha prou. Xavier Coromines n'és el president.
El carril bici no és, diríem, l'única aspiració dels ciclistes, sinó que si ara que, per exemple, la majoria de carrers d'una sola direcció, per exemple, són carrers que no es poden anar més de 30, doncs això no es controla.
A més, des de Mout en Bici estan molt molestos per les sancions que des d'aquesta tardor posen els ciclistes si van pedalant pel barri vell o circulen contra direcció. Paguen justos per pecadors, diuen. Se'ls criminalitza. I per això reclamen que es deixi de fer.
La mobilitat saludable i sostenible pot viure aviat a Tarragona una situació contradictòria. Davant la creació de nous carrils bici, com ara el carril al Miracle, fins al Fortí de Sant Jordi, o els projectes a les avingudes Prat de la Riba i Andorra, que podrien ser una realitat l'any que ve, l'alcalde Vinyuales es planteja eliminar el carril del carrer Pere Martell. Uns 400 veïns amb recollida de firmes han demanat eliminar-lo. Asseguren que és molt perillós, tant per als vianants com per als cotxes que entren als pàrquings privats. Per Xavier Puig, regidor d'Esquerra, eliminar-lo no té cap sentit.
El sentit del carril de Pere Martell no s'entén per si sol, s'entén només en xarxa. La funció del Pere Martell serà comunicar tota la xarxa de dins de ciutat amb tota la xarxa del litoral. I per tant és una funció estratègica. Carregar-se això no tindria cap sentit.
I a Reus, la ganxeta, el sistema públic de bicicleta compartida, no deixa de créixer des de l'estrena. Daniel Marcos, president de Reus Mobilitat, afirma que la gent s'està fent seva la ganxeta i que caldrà en els propers anys ampliar les estacions de bicicletes.
Ja tenim planificat quines serien les estacions i sobretot oberts, no, a possibles modificacions, perquè segurament allà on no havíem pensat potser haurem de desplegar alguna estació més. Però sí, per descomptat, això és una opció que hi ha damunt de la taula i que s'haurà d'anar desplegant els propers anys.
A les Terres de l'Ebre no hi ha cap servei de bicicleta compartida.
Línia recta, bicicletes sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
En els últims 20 anys, a Lleida s'ha passat d'uns 15 quilòmetres de xarxa pedalable als 46 que hi ha actualment. Aquest mes d'octubre, la Paeria ha aprovat el nou pla de mobilitat de la ciutat i un dels grans protagonistes és la bicicleta. L'objectiu és augmentar el nombre d'usuaris i passar del 2% actual de població que fa servir la bici al 5%. Cristina Morones, tinent d'alcaldia i regidora de mobilitat de Lleida.
El repte que marca el pla de mobilitat urbana és poder arribar a un 5% de que les persones de Lleida es moguin per la ciutat amb bicicleta.
Pel que fa als usuaris, estan satisfets de la xarxa actual, però apunten que encara queda feina per fer. Jordi Prats és membre del col·lectiu En Bici Lleida.
El que ens trobem és una Lleida que té molts més quilòmetres de carril bici, de més qualitat, vol dir amb carrils bicis de més amplada, més protegits, però encara amb moltes mancances de petits punts de connexió, que són colls d'ampolla.
Per potenciar l'ús de la bicicleta, el nou pla de mobilitat contempla mesures com fer xerrades en escoles, instal·lar aparcaments segurs i millorar tota la xarxa de carrils bici. De moment, Lleida encara no compta amb un sistema de lloguer de bicicletes, però la Paeria ha encarregat un estudi per analitzar si és viable econòmicament per a la ciutat.
Comparat amb això que sentíem, Barcelona té una situació privilegiada, podem dir.
És que són dimensions diferents, en veritat.
Clar. Un dels reptes, suposo que queda també, és l'àrea metropolitana. Hi ha serveis a les ciutats adjacents a Barcelona, que em sembla que es diuen En Bici, no?
En Bici.
Fer-los compatibles seria possible o és molt complicat? És a dir, que tu puguis agafar una bicicleta a Barcelona i deixar-la a Badalona, això complicaria molt les coses?
Bueno, això ho hem d'anar veient. A veure, jo crec que hem d'esperar per contestar aquesta pregunta, hem d'esperar a veure realment com està funcionant l'Ambici. L'Ambici tot just fa uns mesos ha acabat tot el seu desplegament. Hem de veure realment com funciona. És un model molt diferent del de Barcelona. Uh-huh. El de Barcelona es basa principalment en moltes estacions que estiguin molt properes les unes de les altres, que tu amb molta facilitat puguis anar a agafar una bicicleta a menys de 150 o 200 metres d'allà on tu estàs i desplaçar-se a qualsevol punt de la ciutat. El model d'Ambici és una mica diferent. Les estacions estan molt més separades, estan molt vinculades al transport públic. Són models diferents. Hem de veure com funciona. I en funció de... Una vegada s'hagi fet l'anàlisi de com funciona l'ambicitat, estudiar la possibilitat de que es puguin integrar els dos sistemes. De fet, ja està previst que els dos contractes de gestió dels dos serveis acaben al mateix any, al mateix moment, precisament perquè en aquell moment es pugui prendre la decisió de si això s'integra o no s'integra. De moment funcionem amb el sistema aquest d'estacions fronteres, que havia de ser com una esmena, diguem-ne, està una mica copiat del transport públic, el transport, tu deixes una línia metro i n'agafes una altra, no? I agafes un bus vertical i després un horitzontal, això és el mateix, agafes una bicicleta i en deixes una altra. Evidentment, això és una integració, no com la que es desitja fer amb l'integració Bicing en Bici, però bueno, jo crec que hem d'esperar a veure, a analitzar realment això com funciona i estudiar quines possibilitats hi ha. No?
Molt bé. Doncs li agraïm moltíssim que hagi vingut. Jo crec que si algú que vivia a Barcelona fa molts anys i va marxar, tornés ara, un dels canvis que veuria més importants és aquest boom que hi ha hagut de la bicicleta, dels carrils bici i del bicing. Nosaltres acabem el programa a la mitjanit. No hi ha metro, sí que ja es pot imaginar bona part del programa com ens desplacem. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, bona
nit. Una abraçada.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
28 de novembre de 1957.
I el número de la sort, el...
3.
Demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest dilluns, dia 11, se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Compra'l ja. 11. Ben jugat.
Crims. A Catalunya Ràdio.
El disparo ha trencat la luna trasera i la lateral.
La por, no? Quan a tu te disparen al costat, què fas? Acelerar i sortir d'allà.
L'agost del 2003, un home presencia un assassinat en directe mentre condueix per la carretera de Darnius a l'Alt Empordà.
No era un testimoni a l'ús, sinó que no era una víctima pel canto d'un duro.
El testimoni fortuït ha vist l'atacant durant 5 segons. Mai oblidarà aquella cara.
N'he viscut diversos de retrat robots al llarg de la meva carrera professional i puc assegurar que aquell era molt, molt, molt semblant.
Darnius 345. Aquest divendres, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta. Catalunya nit, amb Manel Elias.
És dijous, a la nit, arriba el moment de baixar la intensitat de la llum, obrir el projector, mirar la pantalla gran i posar-hi pel·lícules. Pel·lícules que escull l'Àlex Gorina, però han de ser, això sí, pel·lícules que ens parlin de la realitat, de les coses que passen i de les coses que ens passen. Àlex, bona nit.
Que ja comencem.
Doncs crec que aquesta setmana endevinaria el tema.
Doncs has encertat.
Sí?
No sé si, no sé en què has pensat, però has encertat.
Eleccions USA.
Efectivament. Jo pensava, a veure com començarem el programa, si amb l'himne anglès de tota la vida, God Save the King, o el The Queen ens serviria, en aquest cas. La veritat és que em feia il·lusió estrenar també per Amèrica el God Save the Queen, però no.
No ha pogut ser.
I no ha pogut ser perquè aquest aprenent permanent de dictador, que és Donald Trump, l'ànec Donald Groc, doncs ha guanyat. Dit això, fem sonar el God Save the King i diré la meva.
Va.
Us estava escoltant i pensava, què passa amb Amèrica? Què és Amèrica? I porto tota la vida veient westerns i veient pel·lícules sobre la història americana. Molt interessant també fer la revisió de quins presidents han tingut un biòpic en sèries de televisió o en pel·lícules i quins no. No tots, i alguns moltíssims, no? Hi ha com una mena de hit parade total, no? I jo entenc que els americans són una gent que no fa encara 200 anys eren a Europa, morts de gana absolutament, van haver d'anar a la recerca de la terra promesa, van arribar allà, es van instal·lar i es van passar la vida defenent amb el rifle el seu ranxo, el petit trosset de terra que havien conquerit, no? Llavors, jo crec que aquesta és la cultura instal·lada en la mentalitat americana. Jo sóc un novell, no, però la tinc molt clara i, per altra banda, sempre hi ha d'haver un xèrif. Un xèrif que entregui els problemes de sobre. Ja tinc prou amb trobar l'aigua, amb defensar-me dels indis i no sé quantes coses més. De manera que, sí, doneu una mirada a aquestes pel·lícules que en aquests moments s'han convertit en ciència-ficció. És a dir, no tenim presidenta americana, però hem tingut unes eleccions com les de tota la vida, o no exactament. Doncs deixem que John Ford ens expliqui l'últim burro, una pel·lícula del 1958 amb Spencer Tracy, com un polític blanc d'origen irlandès, de la vella guàrdia, que ha arribat als Estats Units fa poques generacions, any rere any, és el batlle de la seva ciutat, i sempre fa servir el mateix equip de campanya, i sempre té l'habilitat de situar-se a prop de la gent del barri, dels botiguers del costat, és a dir, aquest món encara tancat, petit, on tothom es coneix, on hi ha intercanvi de simpaties i unes petites corrupcions simpàtiques en el sistema. Pel·lícula admirable en el retrat d'una Amèrica que avui dia és desapareguda. Com també hi va ser aquest retrat en All the King's Men, una pel·lícula que va ser d'un premi Pulitzer celebèrrim als Estats Units, de Robert Penn Warren, que es va convertir en dues pel·lícules. La clàssica de Robert Rosen, un home d'esquerres, amb Broderick Crawford de protagonista, ens parlava d'un home honest, del poble, ignorant, però amb bones intencions, interpretat per un actor desconegudíssim, que va guanyar l'Oscar com la mateixa pel·lícula, i que, malauradament, un cop arriba al poder, se'l mengen els cucs del poder.
Ai.
És una mena de maledicció permanent, perpètua i definitiva. Pel·lícula admirable que situarem a mig camí entre la primera i la darrera, que és raríssim que l'hagi triada, m'entusiasma, es diu Election. És una de les primeres pel·lícules d'Alexander Payne. És una història de tiktokers, per entendre's. És unes eleccions per la presidència del Consell d'Estudiants d'un institut americà, que Reese Witherspoon té guanyada perquè és la cheerleader perfecta i que té també totes les col·leccions perfectament establertes, però arriba un esportista, un canyero, un guapo, un home que se les emporta de carrer i que, en fi, no li saben dir que no. I les animadores, doncs, acaben apostant per l'home, que és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Perquè he arribat a la conclusió que com és possible que hi hagi ni una dona que voti a Donald Trump als Estats Units. Només que totes les dones no haguessin votat a Trump, això no hagués passat. I arribo a la conclusió que no hi ha res pitjor. Bueno, sí, hi ha moltes coses pitjors, no? Però també és un problema, eh? Les dones masclistes. És una cosa que em deixa absolutament atònit, esparverat i que no arribo a cap conclusió definitiva. Dit això, aquests serien els tres clàssics que us recomano de debò.
Passarem. Vinga, ara agafem bolígraf,
molt bona,
i paper.
Molt bona estona.
Va,
però he de dir que hi havia precedents temps perquè Kamala Harris, que per cert, hi havia una actriu en el cinema americà que es deia Kamala Davi, d'origen indi, que interpretava sempre el paper d'indígenes. I jo no vull deixar de pensar que potser el nom de Kamala, que identifiquen potser amb una indígena, ha tingut molt a veure també amb aquesta cosa primària de la reacció una mica subterrània dins de l'ànima dels votants d'un país. Sí. Dit el qual, us comento, el cinema americà havia tingut presidentes. Sí, el cinema americà, sí. Sempre ho fem. Ens anticipem. El cinema
s'ha ja arribarà. No? A tard o d'hora arribarà.
Arribarà.
El cinema ja ho ha explicat.
Però encara que diuen que és més difícil que una dona arribi a la presidència que no que arribi qualsevol altra mostra humana de la població americana. Hi ha una pel·lícula, la primera, es diu Besos para un vicepresidente. Bueno, doncs perdoneu, No, pensava que teníem
el tall de
Besos per al presidente. Doncs és igual, no et preocupis, anem fent. Anem posant la música, sí? La tenim? Vale, endavant.
I do solemnly swear that I will faithfully execute the office of the President of the United States.
I do solemnly swear.
Aquest és el moment del jurament de la presidenta Polly Vergen, que interpreta la primera dona que arriba a la presidència dels Estats Units, el qual provoca un problema extraordinari, i és que Fred McMurray, que és el seu marit, s'ha de convertir en la First Lady. I, per tant, és la que ha de fer presència en comitès, fetes, visites culturals, etc, etc, amb tot el que això representa. Lamentablement, aquesta pel·lícula no és de Billy Wilder, que hauria estat una obra mestra, sinó del director
Vull
l'apartament en versió presidenta dels Estats Units. Aquest seria el primer exemple. Era simpàtica la pel·lícula, però encara més adorable és la segona, Project Moonbase, de Richard Talmadge. És una pel·lícula que és pitjor que un film d'Edgewood, una pel·lícula de ciència-ficció. Els americans han arribat a la Lluna, tenen tot instal·lat en allà, tenen terroristes, espies russos, tot el que els hi vol fotre, tot en l'aire, i hi ha una presidenta que es diu Polly Prattles, que porta uns collars que ni la dona del Franco, interpretada per Barbara Morrison, que era l'equivalent, recordeu les pel·lícules dels germans Marx, que sentia la senyora que Margaret Dumont, que era aquella senyora vestida noucentista amb la qual Groucho Marx sempre s'enrotllava per sortir-se'n amb la seva. Doncs sí, ella era la presidenta dels Estats Units i era una dona espectacular en tots els sentits. La tercera va ser la filla del Simpson. Això sí que és una cosa que hem de destacar, perquè Lisa Simpson va arribar a ser-ho. Però pel camí, a Air Force One, la pel·lícula de Harrison Ford, lluitant contra el terrorisme internacional en l'avió presidencial, atacat pels terroristes, i que té una vicepresidenta interpretada per Glenn Close, i la vicepresidenta, evidentment, s'ha de convertir en president en funcions en aquell moment. I des de la sala de control del perill que hi ha en el país en aquell moment, pren decisions llegint-li els llavis que veu per una càmera amagada de televisió al president dels Estats Units. Pel·lícula d'acció, pel·lícula avui dia molt secundària per entendre'ns, però en fi, que de tota manera ens demostra que Glenn Close era una molt bona presidenta. De fet, va ser vicepresidenta també a Mars Attacks de Tim Burton, dona de Jack Nicholson i vicepresidenta en el llit amb els rulos al cap, exactament com la dona de Franco o el dragón rapide de Jaime Camino. O sigui que tenim dones que han arribat a ser, a tocar, a imaginar, a definir com podria ser la presidència femenina, no ideal, per descomptat, però sí com a mínim divertida en aquests casos. Dit el qual, us he de dir que en aquests moments us penseu que teniu un nou president d'Estats Units?
Sí.
Doncs no el teniu. La lluita entre tots dos, Kamala i Donald i Kamala, amb el seu riure simpàtic, amb la seva, diguem, autonomia de gestos, amb el seu esplendor a l'hora d'interpretar pel·lícules, Donald està encantat de fer totes les pel·lícules que convingui. Fa de Donald o no fa de Donald, però ha sortit unes quantes, Solo en casa en dos, per exemple. O sigui que el trobareu en el cinema fent d'actor, a banda dels programes de televisió que ha produït
i tot plegat. Sí, que anava acomiadant a la gent.
Hi ha una altra que li agrada més. I és una altra que en aquests moments jo no sé si Donald Trump és l'esclau d'Elon Musk o Elon Musk és l'esclau de Donald Trump? Podem fer les apostes, però Elon Musk, amigues i amics, que està produint la nova pel·lícula de Tom Cruise, que no ha dit res durant tota la campanya electoral, per no ser de cas, se li va el productor de la pel·lícula, és un Men in Black International absolut i total. Ha sortit a Machete Kills al costat de Lady Gaga, d'Antonio Banderas, de Mel Gibson, és a dir, del millor de cada casa, i Iron Man 2. És Iron Man 2, és Elon Musk. I Elon Musk és el que prendrà les decisions i és que ha guanyat les eleccions. Perquè al cap i la fi, avui dia, tots aquests actors que apostaven per Kamala ja no són ningú. Tenen més de 60 anys, són uns vells i no hi ha ningú de menys de 30 que hagi vist cap de les seves pel·lícules. Perquè el que miren són els influencers que Elon Musk té perfectament controlats. I, per tant, per primera vegada serà president dels Estats Units un home que no és president dels Estats Units.
Mare meva.
Doncs, queda dit.
Fins dijous que ve.
Entesos. I visca la llibertat.
Visca la democràcia. I ara sí, ha arribat el moment de parlar amb en Marc Llinàs. Tindrem poc temps, però sempre serà profitós. Marc Llinàs, benvingut al Catalunya Nit. Primera pregunta, si has après alguna cosa.
Home, he après moltíssimes coses. Vull dir, he estat aquí mirant tota l'estona per començar com funcionava un programa de ràdio. Mai havia estat de dins. M'ha agradat molt veure una feina, perquè és un somni per jo espiar feines dels altres.
Ah, això és interessant.
M'agrada moltíssim espiar les feines dels altres.
De qui t'inspires tu per alguns dels teus monòlegs de stand-up comedy o què?
No, m'inspira amb la meva quotidianitat, amb la meva vida, però sí, podria ser una font d'inspiració, sí. Ves que no faci un monòleg de Catalunya Nit.
Ah, ostres, aquí vindríem, eh? Són sempre interessants els teus. Et vam descobrir, com a mínim aquí, amb un podcast molt interessant, Mòbil, Cartera, Claus, després hem seguit els teus monòlegs, i estàs també de guionista a L'està passant. Què t'és més difícil? Escriure perquè parli un altre o escriure per parlar tu?
Són dues experiències molt diferents. Jo pensava que seria complicat escriure per un altre i escrivint per altres me n'he donat de les limitacions de jo com a actor, perquè me n'adon que puc escriure coses que dic, home, això m'ho interpretaran millor, jo que sé, en Òscar Andreu, en Jair Domínguez, ho faran molt bé, i després jo me puc escriure una cosa en el meu guió de, pues aquí podria posar una veueta, no sé què, i jo no ho sé fer, això. I me n'adon d'aquestes mancances, però també me n'adon que puc utilitzar tons més personals, evidentment.
O sigui, tu quan t'escrius un monòleg, quan el vas creant, clar, mires que allò que crees siguis també tu explicant-ho, no? Que sigui per al teu estil.
Clar, igual que quan escric pensant a veure això, com Nanats de Ferrer ho podria dir, me n'adon que quan escric per jo, el fet d'haver escrit per altres persones me fa pensar, a veure això, Margines, com ho diu.
Clar.
Perquè ho ha de colar d'alguna manera.
Qui vulgui venir a veure un monòleg de Marc Llinàs, on et pot trobar? Quan et podrà trobar?
La setmana que ve actuaré al Molino, dimecres, en esmar de Cruïlla Comèdia.
Quin escenari, eh?
Sí, sí. Ara, a més, s'estrenarà això, lo de el Molino, que faran comèdia cada dimecres, i jo presentaré, juntament amb altres còmics, el Club Hilària, que serà el grup de còmics que anirem freqüentant el Molino els dimecres, i això serà dia 13 de novembre, si no m'equivoc, i després me'n vaig a Tona també a actuar a finals de novembre, mira, dia 16 de novembre, no finals, mitjans.
Sí. Marc Llinàs, apunteu el nom i els que no el conegueu a seguir-lo perquè val molt la pena. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Moltes Espero gràcies a vosaltres.
Que l'experiència hagi sigut interessant i escoltarem, a veure si apareixem per algun dels teus monòlegs. Moltíssimes gràcies i ara, moment transcendental del dia. Per mi ho és sempre, perquè el que posarem ara és l'última cançó que escoltaràs avui.
Home.
I això només passa una vegada al dia. A veure. És un tema que podeu trobar a l'últim disc de Jessica Pratt i que es diu Life Is. La vida és, i el Marc Llinàs, aquí darrere, la vida és, i podria anar afegint coses i coses i coses que ens farien riure, somriure, rumiar. Life is, it's not what you think it's for. I com ja sabeu, no ens agrada tenir l'última paraula, per això la cedim a algú que hagi tingut avui un gran dia. Tornem demà a les 10 de la nit.
Hola, sóc la Sílvia Omedes, la directora de la Fundació Fotogràfic Social Vision. I avui ha estat un supergran dia per nosaltres perquè la nostra entitat ha tornat a inaugurar l'exposició World Press Photo, la de l'any 2024, al Centre de Cultura Contemporània. Aquest és un any molt especial perquè, a part d'inaugurar, celebrem que portem organitzant aquesta exposició a Barcelona des de fa 20 anys. Això és un gran repte, estem felices, perquè significa que els ciutadans de Barcelona fa 20 anys que reben informació veraç, projectes alternatius de premsa, estan informats sense censura i tenen accés a les millors narracions visuals fetes pels millors fotògrafs del món. Per tant, avui és un gran dia per nosaltres i volem agrair a tots els ciutadans, a tots els visitants que ens visiteu cada any, perquè sou vosaltres que feu aquesta mostra possible, també el CCCB. Moltes gràcies i bona nit.